Temporada 1, episodi 5. Take your mark.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Bona tarda i benvinguts a 13. Avui al cafè dels esports de fons de 13 amb Aleix Muñoz, Joan Moya, Sandra Santanyes i la col·laboració especial de Meritxell Bellatriu, sota l'atenta mirada del tècnic Toni González. Seieu, poseu-vos còmodes i agafeu la vostra tassa. Avui, damunt la taula de 13, què tindrem? Què ha passat i què passarà en breu? Ciclisme. Si us agrada pedalar i descobrir nous indrets, voleu conèixer més de les principals rutes de BTT de casa nostra? No us perdeu el que ens porta avui la Sandra Santanyes. Psicologia esportiva. Som fets de motivació i pulsions de vida, però què belluga tot aquest motor? El nostre cap, la nostra ment. La Meritxell Bellatriu, col·laboradora de luxe, s'incorpora avui a 13 per ajudar-nos a entendre, gestionar-nos i gaudir al màxim del que fem.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell. La taula, un repàs a l'actualitat de la setmana.
Triatló, Copa del Rei de Triatló. És una contrarrellotge per equips amb una distància d'esprint. Són 750 metres nedant, 20 km en bicicleta i 5 km corrent.
Victòria en categoria masculina al Cidadelo Fluvial i a destacar el segon lloc per al Fast Triatlón de Barcelona.
Es disputava a Àguiles, Múrcia. L'endemà també va haver-hi el Campionat d'Espanya per relleus. Per relleus que són 3 persones i fan un triatló supersprint cadascuna de les persones del relleu, que són 300 metres nedant, 8 km en bicicleta i 1.500 metres corrent.
Victòria per Fast Triatlón i, en categoria femenina, el Ciudad de Lugo Fluvial aconseguint el doblet.
Ciclisme de muntanya.
La Titan Desert s'ha disputat del 29 d'abril al 4 de maig. Amb una distància, és una prova que es disputa al desert del Marroc, 6 etapes i una distància de 619 quilòmetres. Hi ha hagut 619 inscrits i amb un desnivell acumulat de 7.519 metres.
Victòria per...
Josep Batalú, en 24 hores, 2 minuts, 21 segons.
I en l'apartat femení?
Ramona Gabriel, en 28 hores, 33 minuts, 2 segons. Vam tenir un intent de rècord de quilòmetre vertical per part de l'estand Angermund Vik.
Angermund?
Això mateix, el noruec, i es va quedar a 2 minuts de batre el rècord del Filip Goetsk.
Passem ara al que vindrà el proper cap de setmana.
La pissarra, el que vindrà i no et pots perdre.
Trail, Transvolcània, 10a edició, amb la modalitat d'ultramarató, marató, mitja marató i quilòmetre vertical. L'ultramarató, amb 75 quilòmetres i desnivell acumulat de 4.350 metres positius i 4.057 negatius. El favorit, Marco Di Gasperi, l'italià, 6 cops campió del món, i amb noies, la sueca Ida Nilsson. La marató, 45 quilòmetres i un desnivell acumulat de 1.900 metres positius i un desnivell acumulat negatiu de 3.329 metres. La mitja marató, amb la participació de la catalana Laura Urguer, un desnivell positiu de 2.097 metres i un desnivell negatiu de 700 metres. Laura Urguer, cal destacar que també farà la modalitat de quilòmetre vertical, que és tot just demà dijous. Continuem amb el trail. El Mundial de Penyagolosa, a Castelló. Tres modalitats del trail de Penyagolosa, amb el Trail World Championship de 85 quilòmetres, amb 5.000 metres de desnivell acumulat, amb participació només pels equips nacionals. La modalitat TSP, de 108 quilòmetres, amb 5.600 metres positius, puntuable per l'Espanya Ultra Cup i l'Ultra World Tour, i on hi participa Luis Alberto Hernando, bicampió del món de trail, i la modalitat MIM, de 62 quilòmetres, 3.300 metres de desnivell acumulat, 2.000 de negatiu, i puntuable per l'Espanya Ultra Cup. Triatló, mitja distància, l'Ironman 70.3 de Mallorca, 1.900 metres de nedar, 90 de bici i 21 quilòmetres corrents. És el mig Ironman amb més participació del món. Continuem amb triatló. Triatló olímpic, les World Series de Yokohama, Japó. participació en l'apartat masculí del mallorquí Mario Mola, que va líder del Mundial, i en l'apartat femení de la barcelonina Anna Godoy.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I dels principals esdeveniments que han passat i passaran, la Sandra Santanya us porta una proposta més íntima per tal de que, de manera fins a cert punt més autònoma, pugueu descobrir el territori pedalant amb bici de muntanya.
El CRAC. Parlem amb els que més en saben.
I avui, a la secció del CRAC, tenim la CRAC dels pedals, la CRAC de les bieles, la CRAC de la mountain bike, que no és ni més ni menys que la Sandra Santanyes. Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, aviam, avui portes un bon postre o un bon plan, per, així és com hem estat parlant altres dies, de com havíem d'entrar al món de la bicicleta, que coneguéssim quins tipus de ciclisme hi havia. Vam explicar-los que havien de portar sempre el casc, això sempre, això ho heu de tenir claríssim. Però avui ja entrem ja més en matèria, per la gent que ja està acostumada, ja té el callo fet, i ens vens a presentar aquí una cosa molt, molt suggerent, ara que ja comencem ja molts dies a anar de curt. I què és el que ens vens a presentar? Explica'ns-ho això.
Pues són, bueno, unes rutes que són per etapes, no? Un cop estàs... No és competitiu, és de lleure, tot i que, bueno, hi ha algunes d'aquestes rutes que tenen la seva vessant competitiva, però, bueno, però podríem dir que és més el ciclisme de lleure, però que gent que ja està acostumada a pedalar i a fer quilòmetres de mountain bike i canyeros.
És a dir, gent que li agrada el ciclisme de muntanya, que potser el nivell... pel que sigui, la competició potser o no li atrau tant, o no pot dedicar-hi les hores entre setmana a entrenar el que demana la competició, però que li agrada apretar-se amb la bici de muntanya. Per tant, estem parlant de bicis, suposo, o bicis, quan diem rígides, ja no vol dir rígides completament, sinó amb forquilla de suspensió al davant o amb bicis dobles de rally, per gent que li agrada sortir, què? Quanta estona?
Sí, bueno, són bicis normals que les podíem utilitzar, doncs, ja et dic, per anar a esmorzar, per fer una ruta de per aquí. I són rutes de diversos dies, depèn dels quilòmetres totals i, bueno, doncs depèn de... també de lo forts que estiguem, no? Òbviament, pensa que també són rutes que s'ha d'anar amb GPS, no està marcat, o sigui que has d'anar seguint el GPS i això, vulguis que no, dificulta una miqueta el...
Perquè a vegades et deus perdre.
Sí, et perds, però per sort hi ha uns aparells que són molt bons i que et guien molt bé, és gairebé com el del cotxe.
Clar, vull dir que els senders i tot això, perquè jo no acostumo a anar amb el GPS, l'opció aquesta del Garmin i... perquè és el que tinc a la bicicleta, sí que hi ha una part que diu navegació, però quan hi ha un sender t'arriba a marcar bé i és fàcil també trobar-lo, vull dir que és, pots anar avenat, però pots seguir-ho fins a cert punt bastant bé, oi que sí?
Sí, bueno, quan, al principi costa una miqueta poder, però t'has d'acostumar, és tot d'acostumar-se, un cop ja ho fa servir, ja és quasi imprescindible. I ara les últimes curses que he corregut sense GPS i la veritat és que vaig una mica perduda, però un cop t'acostumes ja és
un
molt
joc,
fàcil.
És un joc de pistes de com quan érem nanos, però amb supertecnologia.
Sí. Sí,
vale. És a dir, que això seria la gent que normalment al cap de setmana surt dissabte, surt diumenge, surt 3-4 hores amb recorreguts de pujar, baixar i que li agrada apretar-se, el que ens porta és per ells, oi que sí?
Sí, bueno, hi ha principalment aquí al nostre territori tenim dues empreses que són les que treballen, n'hi ha més, però les dues principals són Pedales del Mundo i Trax Tour, i bueno, tenen pàgines web i allà podem entrar i podem fer la nostra ruta, no? Les que he triat són les més representatives, no? Per exemple, Pedals de Foc, que es fa a Viella, Pedals d'Occitània, que es fa a Viella però cap a l'altre cantó, i la Pedals del Sister, que es fa al Penedès. Són rutes que són de diversos dies, 2-3 dies, depèn del nostre nivell de forma, fins a 4 dies, podem d'allò. I bueno, ells et busquen, tu contractes la ruta, contractes els allotjaments i tens una persona que tu quan arribes després de la ruta tens la teva maleta a l'allotjament i tot. Ostres, i això és un luxe, no?
Això és un luxe, és a dir, que ja no és allò d'anar amb el Forges i s'ha acabat, aquí vas amb la teva bicicleta com si sortissis un dissabte o un diumenge tranquil·lament o un dia entre setmana.
Sí.
I deixes la motxilleta quan et trobes amb els senyors de Trax Tour o amb els de Pedales del Mundo, els hi deixes, contractes el seu servei, deixes la motxilla, deixes el teu equipatge i tu et dediques a no perdre't i fer la teva gincama i el teu joc de pistes amb el GPS, tastes les hores que siguin en funció de la ruta que tu contractis i arribes a l'allotjament i et trobes allà a la teva bossa. Ostres, això és fabulós,
sí.
Eh?
Sí, la veritat és que sí. I bueno, tens la seguretat, no?, de que si et perds, tens qualsevol problema, això, ells ja et truquen i estàs localitzable tota la ruta. Vull dir que és una seguretat de que molta gent es baixa, pues la Trax del Diable, no?, que es fa a Vic, i es baixa la ruta i va cap allà a fer-la, però si et passa alguna cosa, això, ells no saben que estàs a la ruta.
Clar, no, aviam, de fet, baixar-te Trax o baixar-te rutes, evidentment, amb el món globalitzat que estem i per internet pots trobar a la xarxa infinitat de rutes, i aviam, sí que podies arribar-la a trobar, però clar, aquí tens la garantia, de que estàs cobert i algú sap que estàs fent aquest recorregut, amb la qual cosa tens la garantia i la seguretat que et passi qualsevol cosa i hi ha algú que està vetllant una miqueta per tu.
Sí,
amb la qual cosa, l'altra seria una manera més pirata a l'aventura, i aquesta és la manera de poder-ho fer amb garanties de que estaràs cobert en tot moment.
Sí, jo l'he fet, ja he fet diverses d'aquestes, sobretot la de Trax del Diable la vam fer, la de Trax de Mallorca, que és molt recomanable, a mi em va agradar moltíssim, i perquè descobreixes coses de Mallorca que no sabia, o sigui, no... Tothom diu Mallorca, ostres, i platja, no sé què, i no, hi ha unes muntanyes, uns camins que són bestials, no? O sigui, és una altra manera de descobrir les ciutats o, bueno, el territori.
Clar, de fet, això, a fi i a comptes, el que ens permet és una miqueta com si anéssim en bicicleta amb algun local que ens ensenya les interioritats dels camins, que és el que costa tant. Potser de quan sortir per pistes que siguin molt fàcils de seguir, potser és assequible, però poder engranar un recorregut amb determinats senders o determinades rutes, si no t'hi porta algú que és del lloc, és molt difícil, amb la qual cosa, gràcies a aquest sistema, suposo que pots arribar a això, a descobrir ben bé a gaudir del territori i la diferència de terreny i tot que et pot suposar, doncs, perquè potser tu se't passaria totalment per alt si no tingués la capacitat d'anar seguint el GPS i d'algú t'ho hagués marcat per allà, clar.
Sí, bueno, la filosofia és que cadascú faci del seu territori, com si féssim, per exemple, la Trax del Vallès, i fas una ruta que passes per lo més representatiu del Vallès, no? I, clar, gent que ve de fora, que vinguin de Madrid o vinguin de qualsevol altre lloc i vinguin a fer la ruta, coneixen l'essència del territori.
El més xulo,
el més guapo, clar.
Clar. Sí, 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 evidentment, són empreses de bikers per bikers, clar.
Sí,
seria
sí.
Aquest l'objectiu. Llavors, com ens explicaves com funciona això? Tenim unes aplicacions via smartphone?
Sí, o la pàgina web directament. Sí.
I llavors entrem a la pàgina web, podeu entrar, o és traxtour.com i
Pedales del Mundo.
Llavors, aquí què tens? Tens tot l'engranatge, tens les diverses opcions?
Sí, tens infinitat de rutes. A Catalunya és que hi ha moltíssimes rutes, ja et dic, hi ha moltes empreses, però aquestes són les més representatives. I bueno, pots escollir la ruta, tu esculls, depèn del teu nivell de forma, el mínim són 2 dies.
És a dir, que podem fer, no només això és plantejable per les vacances, sinó que per un cap de setmana que puguem gaudir, també ens ofereixen la possibilitat de fer rutes de 2 dies.
Sí, aquesta de Trax de Bacus, que és per la zona del Bages, està molt bé, la vam fer ara, i bueno, és tot de... es menja molt bé, sobretot buscant les dues vessants, no? La vessant de l'esport i la vessant de mostrar al biker el millor de cada comarca, no?
És a dir, que tenim un equilibri aquí, ruta ciclístico-gastronòmica, a tots nivells, vull dir, ben cuidada.
Sí, ja dic, tothom li interessa, doncs que el biker vegi el millor del territori, no? I aquesta Trax de Baco és una ruta que és bastant senzilla, que són 100 i pocs quilòmetres, que en un parell de dies la pots fer bé, vull dir...
En un cap de setmana es pot fer perfectament.
Sí, tranquil·lament.
És a dir, tu entres via web, fas la reserva de la ruta que t'agradaria o de la zona que vulguis anar, mires aviam quina disponibilitat de dies tens, d'un mínim de 2 fins, suposo, a rutes que
4,
pots
refer. 4, la Pedals de Foc jo diria que és la més llarga, que són 4 dies.
Que aquesta és la que vas dir que era, havia sigut campionat d'Europa de llarga.
Sí, hi ha la seva vessant competitiva, que és campionat d'Europa, ha sigut d'Espanya, d'Europa, i fan del Tirón, 215 quilòmetres i qui arriba és campió d'Europa.
Carai, però
un dia.
Els hi fan poc negoci, per aquesta gent, llavors.
Sí, aquí gens negoci.
Escolta'm, doncs, escolta'm, ja tenim oferta per pensar per on volem pedalar els caps de setmana, o si enganxem 2-3 dies de festa. Sandra, ens ho mirarem, això. De moment ja veiem que ens has portat les sis teves que havies preferides. I res, nois, seguim. Sandra, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Aventura controlada i descoberta de camins secrets. Diversió assegurada, la clau de la felicitat del biker. Però, parlant de clau, a 13 volem conèixer el múscul més clau del nostre cos, la ment. La Meritxell ens hi ajuda.
Cuidat, nutrició, entrenament i salut.
Doncs avui a la taula de 13 tenim la Meritxell Bellatriu. I qui és la Meritxell Bellatriu? Psicòloga esportiva, vinculada a la Federació Catalana de Ciclisme en moltes de les seves disciplines i modalitats, especialitzada en esports de resistència i la col·laboració amb esportistes amateurs i d'elit, amb esportistes també del món del motor, també una apassionada del ciclisme. La Meritxell Bellatriu té la consulta al Velòdrom d'Horta i avui ens ha despenjat el telèfon i ens ha fet el privilegi i l'honor de poder-nos ajudar i posar-nos llum a tot aquest món que és el que seria la psicologia esportiva. Meritxell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, m'he deixat res, ho he dit bé, oi que sí?
Sí, crec que el principal és això i ho has fet molt bé.
El principal és que fa uns dies et vam veure fent 24 hores de ciclisme, que això també, això els oients ho han de tenir molt clar, que ets una experta de la matèria, però que ets practicant també d'esport de resistència. Escolta'm una cosa, aviam, ens has d'ajudar perquè, mica en mica, els professionals que s'asseuen a la taula de 13 ens ajuden i ens posen llum i ens fan entendre que no tot és bellugar les cames ràpid o no tot és ficar-se les bambes o calçar-se els pedals automàtics a la bicicleta i donar pedals, i que hi ha tota una sèrie de coses que podem fer també per disfrutar d'aquestes disciplines que ens apassionen, tant a nivell amateur com professional. I avui ens vens a posar una miqueta de llum amb un element que potser, quan a la gent li diem psicologia esportiva, primer de tot hauríem d'explicar una miqueta què és aquesta matèria, què és això que ens pensàvem que només ho tenien doncs, determinats esports col·lectius d'elit, i que és una disciplina que abarca i que és apta per tothom i ens ajudaria a tothom, oi que sí?
Doncs és així, sí. Com dèiem, la psicologia esportiva doncs, bé, és una disciplina que costa i que s'està integrant a poc a poc en el món de l'esport, segurament la que més costa, no? Perquè tot i que es valora doncs, que importa molt i que ens condiciona molt a l'hora de la veritat, doncs, no és tant a la gent, no? que compta amb un psicòleg esportiu, tot i que haig d'aclarir que cada cop més. Sí, estaria bé pues, que aclaríssim una miqueta en què es basa o en què no es basa, no? Com tu has dit, no? Molta gent, un dels mites és si no visc d'això, si no sóc un professional, no cal que tingui un psicòleg esportiu. Bé, aquest és un dels mites que...
A més és que psicologia esportiva moltes vegades potser sí que hem sentit a parlar o la gent més, el públic més genèric, doncs associats a determinats equips de futbol doncs, que ja incorporaven psicologia esportiva, que semblava que fos la gran cosa que incorporessin psicologia esportiva, i per les teves mans passen esportistes de tota mena, professionals, amateurs, d'esports col·lectius, d'esports individuals, de tot tipus, d'esports de resistència, amb la qual cosa és una disciplina més de les múltiples que estan relacionades amb l'activitat física i que potser s'ha deixat una miqueta de tenir en compte, o que la gent comença a prendre importància també del que realment és.
Sí, més aviat el que has dit en segon lloc. No és que estigui oblidada, sinó que jo crec que la gent l'està coneixent progressivament, fem un camí lentament, però és veritat que cada cop els psicòlegs esportius doncs, treballem més, i bé, bueno, cal dir també, doncs, com que no hem aclarit ben bé, no?, què era la psicologia esportiva.
Sí, anem
doncs,
pels som, termes, exacte.
Faríem aquest apunt per començar. I bé, la psicologia esportiva és una branca de la psicologia que es basa en l'esport, no és psicologia clínica, i el que fa és acompanyar l'esportista en quant al seu entrenament mental. Podem treballar una sèrie d'habilitats poder aplicar-les a cada esport, a cada modalitat esportiva que practica cadascú i a la dificultat de les competicions que té. Això no implica grau o nivell d'implicació, vull dir, no implica que sigui un amateur, que sigui un professional, perquè al final, si parlem concretament dels esports de resistència, el que veiem és que precisament és això, no? Treballem la resistència i treballem no només la resistència física, sinó la mental, i per això també ens hem de preparar, no? És important, doncs, que cuidem la dieta, és important que tinguem un entrenador que ens vagi guiant, no? En la nostra preparació. Però també és veritat que començaran a aparèixer una sèrie de dificultats quan ens estem preparant, ja sigui als entrenaments, ja sigui a la competició, que també podem treballar a nivell de preparació mental. No només per fer grans resultats, no? Perquè a vegades també s'associa la psicologia esportiva amb l'èlit, amb els grans resultats, sinó per gaudir més de l'esport, per exemple, no? Els objectius més adequadament, que aquest seria un punt de partida de la psicologia esportiva, no? Pues la primera visita, el primer contacte amb l'esportista és, bueno, què vols aconseguir? I a partir de què vols aconseguir, què estàs disposat a treballar?
Exacte.
Quines són les teves condicions?
Clar, hi ha qui potser el seu objectiu és aconseguir una mínima mundial i hi ha qui senzillament el seu objectiu és pujar fins al Tibidabo en bicicleta sense haver de parar cap vegada, per exemple. I cadascun tindria el seu objectiu esportiu o el seu objectiu relacionat i vinculat a l'activitat física. Això és que, clar, és el que dèiem, que moltes vegades ens pensàvem que això, ostres, això només està a l'abast dels professionals o només s'hi han de preocupar els que busquen el màxim rendiment, en tot cas seria en l'activitat esportiva. Que precisament l'altre dia el Marc ens comentava això, doncs que rendiment vindria a ser, hi haurà qui el seu rendiment serà, doncs, fer una marató amb 2:15, i hi haurà qui el seu rendiment serà assolir el repte de fer tota una marató corrents i de poder-la acabar. I cadascú, dins de les seves possibilitats, que és el que deies tu dels objectius de cadascú que tingui, de les possibilitats que tingui. Per tant, aquí estem, queda claríssim que és, tant per esportistes amateurs com per esportistes professionals, és una eina bàsica, una de les més eines bàsiques que hi ha, una més de les eines, de les eines que hi ha destinades a qui és un apassionat i qui vol realitzar activitat física. Això seria més o menys el que ens quedaria clar del que es vincularia al que seria psicologia esportiva. Per tant, que ningú s'espanti quan parlem de psicologia esportiva ni que ho atribueixi que estem parlant només de l'elit, estem parlant per tothom. I suposo que això és el que tu deies, amb els mateixos professionals i amb els mateixos amateurs que tu treballes, hi ha de tot tipus de perfils i tot tipus de gent, clar.
Sí, sí, no. I caldria dir també, doncs, que pel fet de treballar amb un psicòleg esportiu, doncs, el que treballem no són fórmules màgiques, no? Al igual que la nutrició, al igual que l'entrenament, la preparació física, la part més tècnica, requereix incorporar-ho a l'entrenament, el que seria la part mental també és així. No? Vull dir, perquè moltes vegades, doncs, bé, se'ns pot acostar algú a buscar una solució o millorar el seu rendiment de forma màgica, no? I també s'ha d'entendre que l'entrenament mental és això, és entrenament, i també, doncs, els resultats, no els resultats de rendiment, sinó els resultats del que estem treballant, van en funció també de la implicació, del compromís, de treballa, tot el que pactem.
No és el paracetamol, que tinc mal de cap, em prenc el paracetamol i se me'n va al cap de 20 minuts. Igual que l'activitat física necessita un entrenament, i el primer dia que agafi la bicicleta no podré pujar i baixar el Tibidabo 10 vegades seguides. Doncs el que necessitem també és fer un treball i no esperar, doncs, que això... el primer dia ja el trobem, igual que de fet passa, per exemple, amb el tema de nutrició i tot, que ara estem amb el repte aquest de Ràdio Sabadell, tots aquí posats a ratlla a través de la PAC. Sembla que el primer dia ja que fas el que toca ja et sembla que l'endemà ja està. Això seria dins de la teva més part, perquè clar, ja és més mental que real, perquè el primer dia de dieta encara no hi ha hagut cap canvi al cos,
però ja has entrat en una dinàmica,
ja has entrat també aquí, vull dir que hi hauria la teva part totalment. Què més ens volies que ens quedés clar avui, Meritxell? De què seria tot el que abarcaria la teva disciplina?
Sí, podríem dir realment moltes coses, però bueno, només fer un apunt més, si voleu. Bé, el que la gent ràpidament coneix de la psicologia esportiva és el que refereix a la motivació, no? Moltes vegades es vincula, bueno, què fas? Motives els atletes, et poses allà... clar, la motivació és un dels temes que treballem, però realment hi ha molts, no? I et faré els nomenaré, no? Perquè no ens donarà temps avui de parlar de tot, però, per exemple, el que dèiem, l'establiment d'objectius, això seria la base sobre la que volem treballar, que ens faríem el primer. Tenim estratègies per millorar l'atenció i la concentració, el control dels pensaments, una cosa molt important, esports de resistència, sempre hi ha moments de patiment que depèn com
són orientats. T'agafa el baixón i que, buf, sí.
Clar, podem superar-lo o podem arrossegar-lo, cosa que ja sumada a la dificultat de la competició segurament és una càrrega important. El tema de les rutines, per exemple, no? Com preparar-se abans de la competició,
Pautar-se el que toca, sí. Exacte. Sí, sí.
Sí, tal com a un li va bé, no cal que sigui una cosa militar, depenent una mica de l'objectiu que es vol, però sempre tenir un mètode de treball sempre ens ajuda a anticipar dificultats i planificar solucions, que això també ens dona com més seguretat. Treballem l'ansietat precompetitiva, les tècniques de respiració i de relaxació...
Jo estic prenent nota de tot, jo estic prenent, sí.
Estratègies per afrontar, doncs, el que dèiem, el patiment psicològic en esports de resistència, que no és el mateix que el patiment físic.
Sí, perquè això a vegades la gent et diu ui, és que tu tens molta capacitat de patir, que tu pateixes molt. I bueno, la capacitat de patir està allà per tothom. Tu, si vols agonitzar més o menys, jo crec que això és una actitud, també.
Bé, però al llindar és veritat que no tothom té el mateix, no? Igual que la vida a l'esport és el mateix que la vida, no? Moltes persones davant de les dificultats s'enfonsen, hi ha persones que s'aturen, que es queden bloquejades, hi ha persones que busquen solucions, que... A l'esport ens trobem el mateix, llavors acabem coneixent coses nostres que podeu aplicar a altres àmbits. I això és així.
Jo me'n recordo, quan ara faig l'apunt aquí personal, l'anècdota, el remember, que quan feia iniciació esportiva a nanos de P5, és a dir, que tenien 5 anys, clar, evidentment, a més de 5 anys que s'estan desenvolupant, n'hi ha que tenen habilitats, n'hi ha que encara les habilitats motrius les estan... que els hi costa i tot. Jo els hi deia només una cosa, perquè clar, normalment, quan jo era petit també, el que s'aplaudia era el que anava més ràpid, el que arribava abans a l'altra banda del pati, quan corries i tot, i això ho trobava una miqueta injust. Jo era petós, mira, és que tenia aquesta o no virtut, això. I llavors, doncs, quan a nivell de formatiu d'esport i quan has treballat amb nanos i tot, jo sempre tenia clar que el que els hi demanava i premiava era el que s'hi esforçava al màxim. I clar, potser hi havia un que s'hi esforçava al màxim i potser sí que és el que trigava més segons arribar a l'altra banda de la paret, però és el que s'hi deixava la pell. Llavors n'hi havia algú que tenia més aptituds i potser no li suposava el mateix esforç. Jo mirava sempre, doncs, de premiar això. Suposo que estaria treballant, doncs, l'estratègia per afrontar el patiment psicològic, o no sé si era ben bé això o aniria lligat, però me'n recordo que jo sempre li deia, aquí s'ha de patir al màxim. És igual si arribes al primer o al segon, però aquí t'hi has d'esforçar al màxim. Ja està, no els hi deia patir, home, que eren pobres criatures, pobretes.
Seria un concepte diferent, eh? Sí. O estàs associat més al tema de l'esforç, i bé, això també donaria per un tema, que seria el tema de com se'ns orienta cap a les conseqüències i el resultat, sense moltes vegades tenir en compte l'esforç, l'evolució que implica, no? I moltes vegades valorem les coses per un final, per un temps, per una posició, i no pas per el que ha suposat, tot el que has gaudit, tot el que has après...
Tot el camí, no? O tot, això... exacte, tota l'experiència, això... Doncs, escolta, Meritxell, em sembla que hem pres apunts ja amb tot aquest escandall que ens has fet ara al final.
Sí.
Ens queda molt clar que el que treballes i tota la teva branca de ciència ens és útil a tots els qui som apassionats dels esports de fons i els esports de resistència, i t'esperem un altre dimecres perquè ens expliquis més coses i profunditzem més.
D'acord, moltes gràcies, serà un plaer. Compte amb vosaltres, també.
Moltes gràcies, Meritxell. Adeu.
Adeu.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Fins aquí el 13 d'avui. Ciclisme, psicologia esportiva i una breu prèvia del que passarà aquest proper cap de setmana. Al programa d'avui hem comptat amb Aleix Muñió, el Joan Moya, la Sandra Santanyes, la Meritxell Villatriu i el suport tècnic de Toni González. Recordeu que podeu escoltar tota la temporada 13 a radiosabadell.fm/programes i que podeu seguir-nos a Instagram, 13, el cafè dels esports de fons. Us esperem el proper dimecres a 7:45 al vespre, aquí, a la taula de 13. Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició... Soc l'Aleix Muñó i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Lost in the way you move, the way you feel.
13, els esports de fons a Ràdio Sabadell.